y radio.
Sàpigues que tots els dimarts a les 10 del vespre
envidia, tengo envidia de los valles, de los montes y los ríos, de los pueblos y las calles que has cruzado tú sin mí.
Endívies, el programa d'entrevistes
amb David Baret i Josep Casà, que no t'ho hagin d'explicar.
Envidia de tus cosas.
Cabelitos, cabelitos, cabelitos de mi corazón. Yo te canto.
Tu, que han començat, que han començat tots.
Estem en directe.
En directe, a Ona Codinenca, el programa Endívies.
Endívies, el programa que us dona la bona nit, el segon programa d'Ona Codinenca de la setmana. És el millor programa dels dimarts, ja sabeu, és el programa estrella, el programa on res s'improvisa perquè tot està escrit. Bona nit i gràcies per ser a l'altra banda de l'aparell, un aparell que feia temps que no us miràveu amb tanta atenció. I deixeu-me dir una cosa, aquest programa s'ha d'escoltar serè i tot sencer. Buenas noches, Luis del Olmo.
Buenas noches, España. Tenemos hoy con nosotros, tenim amb nosaltres aquesta nit, ens acompanyen la senyora Paquita Raurell Pineda, el senyor Josep Rius Pineda i el senyor Joan Vallcorba Ferrer, que parlarem amb tots ells de les Filipines. Sobretot avui volem parlar dels últims de Filipines, los últimos de Filipines, com els hi van dir.
Delato, Filipín.
Delato?
Los últimos.
Los últimos?
De Filipines.
Delat. Ah, The Last.
I el nostre amic Antonio.
Sí, i també hem de parlar, com sempre, del nostre convidat invisible, però que hi és i que, permaneix, diguem-ne, en esperit amb nosaltres. Ell és Antonio Machín. Ja sabeu que aquest programa, nosaltres portem uns convidats, convidat o convidats, i a part de dedicar-los i amb ells, també dediquem el programa a l'inefable Antonio Machín, el rei del bolero.
Don Bolero que va compondre aquesta sintonia que sabeu que ens acompanya, l'envidia. Els convidats que esteu aquí ja els hi fem sempre la mateixa pregunta. Vosaltres què en penseu de l'enveja?
Home, jo diria que és l'enfermetat nacional, sí.
Molt bé, molt bé.
Sí, sí.
Bona definició.
Una definició excel·lent.
I en Josep, què en pensa?
Sí, què vols dir jo? Sempre hi ha sigut això. Un es fotria el fitxa de l'altre.
Els que no eren envejosos eren els filipins que després de demanar a crits, diguem-ne, i amb les armes la seva independència, i després d'assetjar en els espanyols que estaven allí, quan aquests espanyols surten, els hi fan un monument encara. Aquesta gent és un poble admirable, això no passa, no?
Sí, sí, és clar. Perquè havien lluitat cos a cos, quasi bé.
Gairebé.
Gairebé, sí. I quan surten, doncs sí.
Es baralla. Sí, sí. Jo una pregunta que us volia fer, per aquells que no ho sàpiguen, què van ser? Qui són els últims de Filipines? Els de la lletra...
Els darrers, eh?
Els darrers.
Els últims són els darrers.
Els darrers. Els de la lletra de la Z en amunt, o qui són aquests? Expliqueu un momentet, perquè així ja ens situarem en antena.
Bé, no he entès gaire què vols dir.
Com voldria que expliquéssiu, a veure, a la gent, què vol dir ser els darrers de Filipines, qui van ser aquestes persones?
Sí, és clar, aquells que van resistir fins a la mort, s'ha de dir.
Molt bé.
Allà dintre, sense menjar, sense aigua. Sí, sí, van patir molt, eh? Menjant alguna rata.
Què dius ara?
Sí, menjaven rates, si les trobaven.
Mare de Déu, senyor.
Molts ja van morir.
Bueno, vosaltres, quan veu una allà, veu estar molt més ben tractats.
Sí, home, esclar.
Amb hotels m'han dit de primera.
No, els hotels bons, sí. I l'alcalde ens va rebre amb tots els honors.
Qui, el Pineda o l'alcalde de Valer?
No, l'alcalde de Valer.
De Valer, molt bé. Perquè estem parlant del poble de Valer, que és on es van succeir tots aquests fets.
I l'església és autèntica com estava, però reformada.
Però reformada.
Sí.
A l'església hi ha una inscripció, una placa, sí, que recorda aquells fets. Aquesta placa diu així, ara que canviarem una mica la veu: una guarnición española con 4 oficiales y 50 soldados fue sitiada por los insurgentes filipinos. Los ofrecimientos de paz y las peticiones de rendición fueron rechazados 5 veces. Los sitiados supieron por los periodistas, dejados por los periódicos, mejor dicho, dejados en el patio por un emisario del general Ríos, que España había perdido las Filipinas. Durante muchos meses, la única bandera española que ondeó en la isla de Luzón fue esta de Valer. Rotos por la desnutrición y las enfermedades tropicales, el mando español negoció una tregua con los rebeldes y los sitiados pudieron abandonar la iglesia para cruzar los montes hasta Manila. Molt bé, doncs a partir del 1892 els nacionalistes filipins s'organitzen sota la direcció de José Rizal i el 1896 esclata una insurrecció general que és fortament reprimida i Rizal és afusellat. No obstant, el 1897 el general Aguinaldo, ajudat pels Estats Units, reprèn la lluita i, aprofitant la lluita que hi havia entre Espanya i Amèrica, ocupa tot el territori excepte Manila. Des d'Espanya s'envien forts contingents de tropes, els envia Cánovas del Castillo, la majoria jovent de lleva ordinària. S'hi envien uns 30.000 homes, però la dificultat és que s'està lluitant alhora en dos fronts, les Filipines i Cuba. Per tant, Espanya perd finalment les Filipines. Espanya 0, Filipines 1.
Gol en les gaunes. Entre aquests joves hi havia, podeu dir-ho, gent propera, en Josep Pineda, un santfeliuenc que en aquell moment doncs va ser allistat per anar cap allà. Què ens podeu
voluntari,
dir?
Voluntari.
Sí, sí, va anar-hi voluntari, es veu.
Voluntari, oi? Sí.
Perquè per una juguesca pot ser això?
Sí, es veu que sí.
Segons diuen... Sí.
A veure, Josep, com va anar això?
Oh, segons diuen que va ser una juguesca.
Però jugar-se'n a la guerra, colló.
Sí. I això, perdó, que li havien pagat, diguéssim, que tingués el número alt per no haver d'anar a la mili.
I per una juguesca, a les cartes,
sí,
o què?
No, pel que fos amb amics i això.
Carai.
Tu hi aniràs, jo també, i al final només hi va anar ell sol de per aquí. Sí.
Diuen que els diners i els collons són per les ocasions.
Com per l'ocasió és tenir una debilitat, en aquest cas el Josep va tenir una debilitat, com aquest bonic tema de l'Antonio Machín, que sonarà ara mateix. Tengo una debilitat.
Tengo una debilidad. Ay, qué calamidad, mi vida es un disgusto. Tengo una debilidad, no sé qué pasará si no me doy el gusto. Pero qué calamidad, vergüenza ya me da las cosas que me pasan. Yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. Tengo una debilidad, tú lo sabes muy bien, estás muy enterada. Tengo una debilidad, no se puede ocultar, lo llevo en la mirada. Y esa gran debilidad será lo que será, por mucho o por nada. Yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. debilidad. Tú lo sabes muy bien, estás muy enterada. Tengo una debilidad, no se puede ocultar, lo llevo en la mirada. Y esa gran debilidad será lo que será, por mucho o por nada. Yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. ¡Ay, qué debilidad!
I per no estar dèbils, hem de parlar del menjar. El menjar és very important, és molt important. Fixeu-vos, a les Filipines l'agricultura té un baix nivell de mecanització i predominen les petites explotacions. Es cultiva principalment l'arròs, que és la base alimentària de la població.
L'alòs.
L'alòs, no, però allà no ho diuen alòs.
Parlen amb la R o amb la L?
No, parlen amb tagalo.
Amb què parlen?
Tagalof. Amb tagal, no?
Parla... Sí, el tagal.
El tagal és l'idioma que predomina, que és un derivat del neomalasi i el parla un 44% de la població. Bé, dèiem, parlàvem de l'alimentació i tornem, doncs, de que després de l'arròs, que és la base alimentària, hi ha canya de sucre, hi ha blat de moro, hi ha tabac, hi ha
i cotó, cocos.
I cocos.
I pinya.
Fruites tropicals, com ara el mango, la papaya, la pinya.
La pinya.
I si en sabeu algun més, ho digueu, perquè jo vaig al dictat, d'això. En quant al bestiar, predomina l'engreix de porcs i d'aus. Però m'heu dit abans, fora d'antena, de que no... De que no en mengen gaire de carn.
No, no.
I com és això?
Peix, no ho sé. Allà el peix, o Joan.
Sí, tenim el nostre tècnic sobre les illes, en Joan Vallcorba, que ens explicarà això dels menjars, dels àpats d'allà, no?
Sí, aquí ha estat tant.
Bueno, els àpats que es fan a Filipines, pues, es menja allà molt peix. El menjar filipí té molt peix, el que passa que hi ha d'altres cultures per allà, com la cultura xinesa, i llavors hi ha molts restaurants xinos i bueno, el tipus de restaurants està tot molt barrejat. Llavors, bueno, hi ha pizzeries també.
Algun McDonald's també s'hi pot trobar?
Hi ha algun McDonald's?
Sí, hi ha algun McDonald's, però allà hi ha un tipus de...
Ja podem anar tirant.
Allà hi ha un tipus de cadenes que se'n diu Jollibee.
Jollibee
és famós allà, ve ser tots els nens de la mateixa manera que aquí diuen ai, vull anar al McDonald's, allà, ai, vull anar al Jollibee.
Ah, que fan aquesta música, no? El Jollibee?
Això. Això, els anuncis de la tele posen aquesta música quan fan la publicitat de Jolly.
Sense dormir. A veure, què veu menjar vosaltres aquells dies que veu estar allà? Vosaltres que veu anar, Paquita i...
Sí, a tot arreu et donen arròs, amb una salsa, sí.
Molt bé.
Això sí, l'arròs no falla enlloc, eh?
Per esmorzar, què us posaven en el plat?
Bueno, per esmorzar... Anàvem en el restaurant que dormíem, que feien bufet lliure, que hi havia de tot.
Sí. A l'hotel?
A l'hotel, sí.
Llavors el menjar era europeu, diguem-ne.
Era,
no?
En l'hotel era europeu, sí. Ara fora de l'hotel, el menjar d'allà, arròs i més arròs.
Devia anar bé de ventre.
Era sempre arròs.
Sempre arròs. Josep, hi havia un peix, un menjar especial que m'explicaves abans, el pai pai? O com...
No, un peix que en deien lapu lapu.
Com?
Lapu lapu.
I què
era,
és?
Era un és dels bo? Peixos més importants de per allà i era un menjar de ric, diguéssim això.
Com un llenguado o
sí,
sí, un llamàntol.
Sí, inclús una vegada ens van invitar a casa d'una gran figura i ens van dar això per sopar.
El lapu-lapu. Sí, sí.
I ben presentat, sí, sí. I una cosa.
Perquè ho deuen adornar amb fruites tropicals.
Ho adornen, sí. I molt treballat ho fan. Yeah. Com que allà no compten les hores...
Clar. Que no, doncs, no tenen rellotges.
No, em sembla que sí, però...
No el miren massa. Mm. Així és la fira del rellotge.
I això sí, són gent molt acollidors. Veus, perquè en allà, en aquí, quan ens saludem, ens dem la mà. Mm. Doncs allà junten les mans... com que resessin i un cop de cap, oi, Josep?
Sí, arigato.
Un cop de cap, eh?
Iau. Am de hoa, eh? No,
devia ser maco aquest contrast.
Sí, sí.
Fins allà com hi veu anar-hi?
Hi vàrem anar amb avió, que per cert vàrem tenir molt bon viatge. Diguéssim, l'únic inconvenient que hi havia és que érem vinglès, que amb espanyol no hi havia res, diguéssim, la carta... I de vegades hi havia una mica de problema amb el menjar.
Que duia algun intern?
No, jo sempre menjava com el del costat, perquè com que eren vinglès,
el que demanava al
costat, quan em deia la safata, sí, què vols? Jo li feia com aquest. Perquè
qui,
no sabia què
qui
dir.
Teniu al costat?
Algú que no tingués colesterol, almenys.
No sé.
Perquè si vas demanant clavat que ell
perquè
malament...
Perquè què havia de dir si no ho entenia? Doncs deia, goita, com aquest.
Tu diràs.
Bueno.
Són moltes hores, no?
Sí, però ens van tractar molt bé perquè... De cava, tot sovint ens andaven. Sí.
Carai, que anàveu en primera, preferent.
No.
Però porten cava, Coca-Cola.
Sí, que t'expliqui lo de l'escorta.
Quina escorta?
Això va ser com vàrem arribar allà a Valer, que diguéssim, ens van tractar com quin és allà un ministre.
No, prenyi.
Sí, home, sí.
Sí, és que són gent molt...
Però tractau-se com si n'és un ministre, anàveu amb alguna enxufa.
No,
ens van enxufar de seguida, sí.
Joan tampoc no ens tractaran.
El primer
allà anava amb una enxufa.
El primer de Busguard.
Sí, no, ja nosaltres hi anàvem recomanats, allà representàvem.
Sí.
Que era com un avió que només hi anàveu
gent. No, gent, com vàrem arribar allà, ara l'avió era com una altra persona més.
Vull dir que hi havia més gent a part dels que anàveu.
Bueno, no, jo vull saber allò de l'escorta.
Veu
anar amb un cafè, que no ho tingui que explicar tot jo, que sembla que hi hagi estat.
A l'arribar allà a Valer, diguéssim, ja dic, ens van venir a buscar amb dos jeeps, diguéssim, i a més hi havia un jeep d'escolta.
Bueno, és que allà l'alcalde d'un poble té escolta.
Sí. Escolta, Francesc,
però no.
Sents això, no?
A veure, sí, té escolta perquè hi ha perill?
Suposo que deu ser per això, no sé.
Però diguéssim, nosaltres de cosa de gent violenta no en varen veure
mai.
Si no ho fan bé, els deu
malar. Nosaltres no. Nosaltres.
Home, per exemple, hi ha països com ara Mèxic, doncs que bueno...
México lindo. México lindo.
Tengo unos problemas recién.
Déu-n'hi-do.
No, però vull dir que inclús allà, si algun dia vàrem sortir al vespre, allò que de vegades deien, quan si havies de vigilar i això, no vàrem tenir mai cap en compte.
Amb la gent mai res, no.
Que anava a dormir molt tard.
No gaire. De nits no varen voltar gaire.
Tot de matí.
Sí.
És que el problema és no entendre't amb la gent.
Sí.
Perquè si t'hi entens, dius,
on
podem anar, què els havíem de dir, aquella gent?
Si no anàvem amb l'intèrpretre, ja no anàvem.
Si no teníem guia, ja quedàvem allà com mussols.
Clar. Ara el Joan ens explicarà el clima de la illa. El clima és un clima de tipus monsònic. És així, no?
Sí, és així. Sí.
Plou sovint?
Bueno, cada dia es pot dir que plou un quart d'hora.
Un quart d'hora?
Un quart d'hora plou cada dia. De vegades no plou i de vegades plou tot el dia, no? Però generalment, jo de les vegades que he estat, una vegada que vaig estar bastant temps, plovia cada quart d'hora.
Ens diria bé aquest quart d'hora aquí, eh?
Ja.
Perquè fa mitja hora, bueno, com, quantes hores fa que no plou?
Moltes. Jo l'altre dia volia anar a la piscina de Sant Feliu, però vaig pensar, no hi vagis,
poder
fer una tamborineta d'aigua, però no al final.
Al quart d'hora.
Sí.
I tenen també estacions com ara aquí nosaltres, hivern, estiu, tardors...
No. Només hi ha dues estacions. Només hi ha dues estacions.
La Molina i la Masella.
I Volta.
Això, la 1 i la 2, dues estacions.
No, escolta, jo tinc entès que de maig a desembre es produeix algun tifó tropical. Se'n veuen?
Bueno, jo n'he experimentat un.
Com diuen a Mallorca, el fiblomerí.
He experimentat un tifó i he experimentat també, ara hi vaig estar fa poc, recentment, ara el mes de desembre, i durant el tsunami, quan hi havia el tsunami a Indonèsia...
Has estat al sud-est asiàtic, no? Quan hi ha hagut el tsunami?
Sí.
I ho vas copsar?
I bueno, jo sé que el Pacífic és... Puesto totalment tranquil i no hi ha cap tipus d'onada al mar ni res, però jo l'endemà del tsunami em vaig banyar a la platja, abans de les 9 del matí, vaig estar una hora i mitja allà, i hi havia unes onades com la Costa Brava, que normalment tot
és calm. I això, cuidado, el Pacífic té trossos i trossos, perquè...
Ojo, no es pot generalitzar, O sigui, la zona on...
Però ja una vegada estava allà a les Bermudes i una mica més, escolta'm, se'n cauen.
Clar, no es pot generalitzar.
Les illes,
Sí, a les illes, a la illa on vaig estar a diverses illes, però ara
a
les Visayas.
Quantes illes hi ha a Filipines, així mal comptades?
No sé, a mi m'han dit moltes, però...
Unes més de 7.100 illes, però sí, algunes són...
42 euros.
Rocs i tal, però bueno... Sí.
7.100 illes.
Hi ha un puesto que està a la mateixa zona de l'illa de Luzon, que se'n diu Pangasinan, i allà hi ha un bosque que se'n diu One Handed Islands, hi ha, o sigui, hi ha una zona que se'n diu 100 illes, no? One Handed Islands.
Com aquí Caldes los 100 pisos.
Ah, això ho veus així. Sí,
però clar, deuen ser illes de la mida d'una taula de...
Sí, són petites.
D'una codinenca.
La curiositat d'això és que està a la mateixa zona, a nivell de Meridià, bueno, de Meridià, no? De,
Greenwich.
De, sí. De Baler, no? La mateixa zona que està a Baler, no? Aquí distant de Baler. I bueno, pues, etc.
L'Antonio Machini hi ha estat a Filipines?
Em sembla que hi va estar-hi una vegada i va fer una actuació. Va fer una actuació
per Filipines.
Va fer una actuació a la capital. I bé, ja que treus el tema de l'Antonio Machín, hem de continuar parlant de la vida de l'Antonio Machín, que ja ho sabeu, que li dediquem tots els nostres programes també. Hi ha aquí una cosa que era molt bona. Diu
Antonio,
que va formar un quartet que es deia, com es deia el quartet que va formar?
Els quatre.
No.
Els cinco.
No, està bé, els quatre.
Cinco, dir, els cinco.
Quarteto Machín.
Hombre,
era.
Devia aprofitar el cognom primer.
Ell era el vocalista d'aquest quartet i llavors l'acompanyaven el Daniel Sánchez, que era veu segona i guitarra, a l'Alejandro Mulatón Rodríguez, que tocava el 3, i el qui va substituir després en Cándido Vicenti. Després hi havia en Plácido Acevedo, que trucava la trompeta.
Aquest fa òperes.
Sí, no, no, i va ser quan el quartet Machín aquest, tot això ve a lo de Filipines,
no, ja,
va signar un contracte discogràfic importantíssim amb la RCA Víctor, i amb aquest quartet van arribar a actuar davant del president Roosevelt de la Casa Blanca. Tot això és per dir-te que els americans,
clar,
abans de tot això,
on van,
van ajudar a la independència de les Filipines.
Què dius ara?
Que ho expliqui algú.
Sí, bueno, o sigui, el desembarc més famós va ser el desembarc del general MacArthur a la illa de Leyte, i allà pues es veu, pues hi ha un monument, i bueno, aquell mar ni deien, el mar vermell de tants morts que hi van haver. O sigui, el mar estava tenyit com si fossin de vermell de tants morts japonesos i americans que hi van haver, tipus mar rojo, no? Diguem-ne.
Genial.
Vaya, vaya. Bé, doncs, a veure, animem-nos més, perquè ara posarem un tema que és un tema de l'Antonio Machín universal, tan universal que es diu Camarera de mi amor.
En este bar te vi por vez primera y sin pensar te di mi vida entera. En este bar brindamos con cerveza en medio de tristeza y emoción. En este bar se hablaron nuestras almas y se dijeron frases deliciosas. En este bar pasaron tantas cosas, por eso vengo siempre a este rincón. Sírveme un trago de ron y toma tu cerveza junto a mi corazón. Tú eres la camarera de mi amor.
Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor.
Sírveme un tarago a mí de ron, camarera de mi amor.
Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor.
Ven y tómate tu cervecita, pero juntito a mí. Corazón, mi nene.
Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor.
Camarera, camarera, camarera de mi amor.
Camarera, camarera, tú eres la camarera de mi amor.
Thank you. cabecita de mi corazón. Cervecita juntito a mi corazón, vamos a ver.
Camarera, camarera, eres la camarera de
mi amor. Josep Pineda Tura va néixer a Can Vega, al barri de la Sagrera, el 18 de març del 1867. Els seus pares foren Joan Pineda i Maurí i Francesc Tura i Humbert, de Can Pau Pillós, de la plaça de Sant Antoni. Era el segon de quatre germans i va ser doncs, ell, en Josep Pineda, que va aguantar el setge amb 54 companys més a l'església de Baler, a les Filipines. Aquest setge, com hem dit ja abans, va durar 337 dies i no es van enterar de que la guerra s'havia acabat. I com se'n van enterar, Josep?
És que no s'ho creien, ja els ho deien.
Quina veu, Josep?
No,
és broma.
Josep, va.
Sí.
Va, Josep, arranca.
És que no s'ho creien.
Qui?
I, bueno, els que estaven allà dins de l'eglésia aquesta, ja feia dies que els deien que la guerra es havia acabat i no s'ho creien. I fins que es veu que un es va entrar d'alguna cosa que gairebé va veure que era segur perquè hi tenia molta confiança amb alguna revista o amb alguna cosa.
Amb un diari, no sé, sí.
Amb un diari.
Però no va ser pas una cosa de 15 dies, no? Que van estar tancats allà.
Oh, per això que va ser de molt temps, però...
Que van arribaven tard parell, els diaris.
Un parell d'anys, poder, no? Van estar tancats.
No, 337 dies.
Sí. Oh, gairebé
un any. El any tiene 335.
Sí. Déu-n'hi-do. Deu ni dos dies que hi van estar.
I inclús hi van fer anar una criatura amb una carta.
Tengo una carta per a ti, sí. Com aquell
programa.
Hi havia
programa. Un tirador d'aquells de primera i va tirar el tir un a la carta.
Perquè tampoc s'ho creien.
No. Tampoc s'ho creien.
Una colla d'incrèduls eren així, sí. Aquesta gent. I el Josep Pineda quina funció feia dintre de la...
Era soldat, no? Del regiment aquest.
Soldat ras.
En van morir... Qui sap-los,
sí.
Perquè inclús bueno, alguns van morir, sembla ser, per epidèmies. Està clar, 337 dies allà
pobre
dins.
Gent,
tu t'imagines quin putiferi, amb perdó de l'expressió, no? A dins de l'església, sense menjar, mal menjats, mal... Bueno,
mal vestits.
No es devien rentar pas gens, vull dir, clar, pobra gent allà dins.
I vosaltres veu visitar-la, aquesta església?
Sí, sí. Tant i tant.
Potser és la visita més important del viatge, no? La visita a l'església de Valer.
Sí, era la missió que portàvem.
I us veu
llàstima que no poguéssim portar una placa commemorativa que feia els 100 anys de...
Us veu emocionar?
Però no hi vàrem pensar.
Ja, ja.
Home, sí, fa una cosa que penses... Hi ha hagut gent que han sigut molt valents. Sí.
Clar.
Però el Josep va sobreviure.
Sí. Ell i uns quants més.
I uns quants més.
No gaires més. I llavors el Josep...
33 em van sobreviure.
33. Com llavors el Josep, quan va tornar aquí a Espanya, o a Catalunya, millor dit, llavors va anar cap a Mèxic.
Sí.
O sigui que encara va donar a la volta...
Sí, es veu que li agradava molt tot això.
I allà va treballar en una mina, em sembla, o alguna cosa així, a Mèxic.
No ho sé segur.
Sí. Déu-n'hi-do, sí que...
Sí, sí, no? Tenia un esperit, bueno, viatger, aventurer, digue-li com vulguis, no? Perquè... apuntar-se de voluntari havent-li perdonat el servei militar, o sigui, l'havien comprat, que es deia abans, no?
Sí,
o sigui,
sí.
Pagaves...
No, bueno, ell no li van comprar.
No.
Va treure número alt allò que passava.
Li va trobar no? Número alt. No,
sí. Accident de cupo, vaja.
Sí.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. Doncs noi, ja veus com són les coses.
Ja veus com van els tiros.
Ja veus.
Llàstima que no hagi pogut venir la Montserrat de Can Baió, que no fa gaire temps que hi van anar. Ells hi van anar amb delegació oficial. Ell anava el net del Martín Cerezo. El Martín Cerezo era el capità.
De la guarnició aquesta.
I el net, que encara és viu, si no s'ha mort,
si això segur.
És també militar i treballa... el Ministeri d'Interior i viatja amb el rei i diu que els va dir quan en troba el rei, vaja, que es troben sempre, els diré que ni el rei ha anat mai al lloc que els fessin l'arribada que varen fer amb ells.
Carai, els quina gent més hospitalària,
amb, els van rebre amb orquestra, amb ballets,
com aquesta trobada que ha fet ara al Marroc aquests dies el rei, que també
sí, diu que va ser una cosa sèria, sí.
Hay dos vías de recibimiento La una...
Que hi varen anar bastanta colla, 24 o 25.
Déu-n'hi-do.
Però el net del Martín Cerezo hi va anar.
Joan, la Magallanes va arribar a les Illes Filipines el 1521, però va ser Ruy López de Villalobos, que el 1543 va arribar a Mindanao i va ser el que les va batejar. Per què els hi posa el nom de les Filipines?
Pues, amb honor al rei Felip II, que tenia que ser llavors rei Felip II. No? Però bueno, ara que dius el de Magallanes, que en anglès es diu Magellan, Magallanes va descobrir...
Sí,
va descobrir Filipines, vale? Sí, però allà el van pelar.
On?
A l'illa de Cebu, que és una de les illes de... Bueno, Cebu és una de les capitals, bueno, la capital més important després de Manila.
Uh-huh. La capital és Manila.
Manila.
Pels que de geografia vagin
sí,
peixos.
Sí, i al costat de Manila està, bueno, a Manila mateix hi ha diverses parts, vale? I hi ha una part molt important que és Makati, que és on ve ser la city anglesa, que és uh-huh. la part dels rascacels i la part bona, diguem-ne, dels rics de Manila. Però bueno, a Magallanes
El van pelar
a la illa de Cebu, que pertany a les Visayas, o sigui, uh-huh. I el va pelar pues, el rei, un rei que era el rei Lapu Lapu, que és...
Però no era un peix, això,
no, sí,
que
quedem. No,
el rei de la gamba, Lapu Lapu.
Era com el rei de la gamba.
Era el peix gros d'allà.
Ara sí que l'hem dita.
Tu així el Magalhães el van pelar.
El van pelar, ja.
El Magellas.
Molt bé. I llavors aquest el Ruy López de Villalobos li posa Filipines.
Filipines, sí. Això.
Molt bé. Llavors, Baler és un poble de platja. És que l'altre dia fèiem amb el primer convidat que vam tenir aquí al programa, li fèiem aquesta pregunta. Sant Feliu, què? Mar o piscina? Què us en sembla a vosaltres?
Ni mar ni piscina.
Què dius?
De mar no en tenim piscina, tampoc.
Oh, però hi hauria d'haver alguna cosa, perquè si no ens haurem d'anar de vacances a Baler, que allà sí que hi ha mar. És així o no? Hi ha, toca mar, no? Allò?
Sí, sí.
I la zona de platja és... turística, diguem-ne, a Baler?
Jo diria que no.
No.
Almenys no m'hi vaig fixar. No sé.
Perquè quina temporada hi veu ser-hi, vosaltres?
Pel desembre.
Oh, carai.
8 dies abans de Nadal.
No congela, no, no, no és desembre congelat allà, per això. No?
Ja veu menjar els torrons allà? O...
No,
aquí.
Ah, bueno. Aquí.
Llàstima que el dia que havíem d'anar a veure el...
Com es diu?
El que explota.
El volcà.
El volcà, com se diu?
Pinatubo.
Ens va ploure tot el dia i boira baixa i no ho vam
poder. No vam poder veure.
Joan, hi ha més d'un volcà, no? O en tot cas la terra d'allà és de formació volcànica?
És de formació volcànica. Jo he vist el Pinatubo anant a allò que deia Pangasinan, que és on hi ha Nuan Han de Thailand, doncs anant des de Manila cap allà, que són 6 hores amb autobús, doncs bueno, vaig passar i vaig veure el volcà, bueno, amb totes les cendres, molt de color blanc, gris, del Pinatubo, no? I allò que deies de...
Aquest programa el patrocina el Patronat de Turisme de Filipines.
I allò que deies del tema turisme, hi ha alguna illa que sí que hi ha turisme, però d'altres illes no, turisme de sol i playa, no, diguem-ne, que és el mateix tipus de turisme que anaven a buscar, doncs, tot aquest tipus de suecs i alemans i gent dels Estats Units a la zona del Pacífic. A la illa turística d'allà és la illa de Boracay, que està a la vora de Cebu, i bueno, és un bon posto turístic.
Tenim.
Però ojo que s'ha d'anar en compte amb aquests postos.
Què passa?
Perquè tinguem en compte que la situació política de Filipines pues, té la seva problemàtica. La illa de Mindanao, pues, tots sabem...
Per això anaven amb escolta.
Per això es va amb escolta i per això hi ha seguretat, perquè on hi ha tants escoltes
no
trobeu armats. I
l'Ajuntament de Baler el veu veure?
Sí, ahir estem retratats amb l'alcalde i complir.
Què és allà que porteu aquell retrato que porteu aquells barrets?
Poder sí.
Sí, que ens els va regalar l'alcalde.
A dintre l'Ajuntament, sí.
I respecte a l'Ajuntament de Sant Feliu, qui no us agrada més d'Ajuntament, ara que tenim aquest nou a punt d'estrenar?
No l'han vist el nou.
No, sí, només l'hem vist de
fora. I de fora què tal?
Oh,
home, des de fora no té gaires perspectives, però bueno, mira.
Sobretot de balcó, sí. Diguem. Sí. Queda una mica curt de balcó.
Sí.
Ha anat just.
Amb la fatxada que ja sembla que hi podria haver un balcó més gran, però...
Bueno.
Això els arquitectes d'avui sí, dia, com que tots foten el que volen.
Mira, per cert, en el programa de la setmana que ve, del dimarts que ve, aprofitem per dir que tindrem un arquitecte.
Sí, li preguntarem.
Un convidat arquitecte, el Manuel Falqués.
Si voleu que li fem alguna pregunta...
No, foteu el que vulgueu vosaltres mateixos.
No. Ja, manera, sí.
Home, si vols fer obres, Josep...
Sí, algun permís, si vols que triem algun permís...
No, no. Gràcies.
Bueno,
i una cosa que s'ha de destacar, que són molt treballadors.
Sí?
Vam anar a veure una fàbrica, com se'n diuen aquells cotxes?
Audis.
Bueno, allà a Filipines hi ha un tipus de cotxes que ella vol dir, que suposo que són els gímnics.
Sí, gímnics. Sí.
Allà pues, és un mitjà de transport i agafes un gímnic i entres i pràcticament, o sigui, es para un segon, entres, puges, no hi ha portes,
realment són molt treballadors. Hi ha aquell refrán que diu: "El obispo de les Islas Filipines con la punta de un gallato abria latas de conserves de sardines."
I allà el bo dels cotxes, que no són de 50 places, mentre n'hi caben.
Sí. Sempre s'hi cap, hi ha...
Però això són autobusos.
No,
segalers.
Segalers. Res, i cotxes particulars.
Sí. Hem de veure algun...
Van capiculats de vegades.
Això volia dir d'aquesta fàbrica. Que tot ho fan amb coses d'allà al país. El motor te'ls el donen, el compren al Japó. El reciclen, o l'ajusten, que en diem aquí, i fan aquells cotxes que de debò que són macos, eh?
I van bé.
I quan hi vam anar, jo pensava, encara que no ens entenguem, si et miren els diràs hola, doncs no aixecaven mai el cap, oi, Josep?
No, estàvem per la feina.
Per la feina.
Van sí. Per feina.
Allò que de vegades hi ha puestos sí. Que dius, cony, aquí ve algú de fora i se'l van mirant i tot
no,
això.
No.
I allà no fotien més ni menys.
Eh?
Sí, van ser treballadors. Home, són un país que ha tirat endavant totes aquestes illes a la vegada. S'ha de tenir mèrit també.
Sí, no. Bueno, i el bo d'allà que els cotxes no els compren a plaços aquí, els compren a peces.
Sí, això sí.
Un any compren el motor, l'altre any si va bé compren les rodes i un cotxe sencer de vegades diguéssim triguen 3 o 4 anys. I quan tenen un cotxe que tenen que hi disfruten amb això.
Així de sèrie només hi va que diguéssim poder una maneta per la porta i la resta... Tot...
No, n'hi ha molts que ja no n'hi porten.
Tot és opcional.
Perquè així, per pujar i baixar, ja no l'han d'obrir.
I una pregunta que us volia fer. Ara que ja hi ha estat gent de Sant Feliu, si ara un de nosaltres se'n va cap a Valer i diu, soc de Sant Feliu, home, què li diran?
Tot pagat?
Sí.
Veu deixar alguna factura?
No. Passa diran, que
no sabem qui ets, sí. Clar.
No coneixen.
No.
Primerament, que si no saps l'anglès, tampoc ja no hi pots anar-hi.
Però el Machín va anar per tota Europa i només sabia, el machinès, o sigui el cubà.
Ni una gota d'anglès.
I ahir va anar-hi, eh?
Sí.
I llavors vam anar a missa, perquè allà van molt a missa. I així és com aquí a missa, diu que només hi van vells, doncs allà tot gent jove.
Veus?
I la canalla en el passadís anar jugant.
I molt ben arreglats pel país.
I arreglats, sí.
Home, era l'hora d'anar a missa.
Però tot gent jove.
Ota, que maco.
I un sermó que va durar quasi bé una hora.
Però l'enteníeu o no?
No.
També amb tagalo? Sí, amb tagalo.
El capellà era jove?
Era d'allà, sí. Era jove, sí.
Devia ser la canalleta, que no era la missa jove?
Jugaven per allà. I gent jove, sí.
Joan, tu saps alguna cosa amb tagalo?
Digues,
sabries dir alguna cosa o no?
Digues, Ona Codinenca, 107.2.
A veure, jo quan era petit ja anava a casa de l'avi del Font, que també es deia Font, i anava a estudiar amb el Joan Fontcarné, no? Que es va morir. No? Llavors agafava i de bon dematí, a les 7 del dematí, ens posàvem a estudiar i el seu avi ens recitava els números en tagalo i ens deia Issa, Dalawa, Taló, Apat, Limà, que són 1, 2, 3, 4, 5, però hi ha...
Torna-ho a dir.
Com ara, Issa, de One, de Peix i de Gradenauer.
Issa, Dalawa,
Torna'ls a dir els números.
Torno. I
repetiu
sant,
a casa, darrere.
Sí, no, no fa falta. No fa
els nostres, oients. Sí, que repetiu. Elias, va.
Un moment, hi ha una illa, que hi ha els números, són iguals que en espanyol. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Digues els números.
Perquè allà hi ha els números. I sa, de la ua, taló, apat, limà, etc.
Patrulleu, patrulleu. Seus. Escolta, així escoltem el...
Doncs sí, sí. Mireu, un cop Machín va ser a Europa, sense ni saber borrall de francès ni d'anglès, primer es va integrar en una companyia de revistes a Londres, on presentaria la seva cèlebre recreació del Lamento Esclavo de Grenet i posteriorment amb l'orquestra Habana, radicada a París. Va fer gires per Dinamarca, Itàlia i Holanda, i l'entenien. I tant que l'entenien. L'entenien perquè cantava temes tan preciosos com Cuando me besas.
Dime por qué en el silencio se quiere de veras. Dime por qué con un beso se da el alma entera. ¿Por qué cuando miro tus ojos parecen tan bellos? Porque si te tengo en mis brazos, miras al cielo. Cuando te canto al oído, dime lo que sientes. Cuando acaricio tu cara, porque te estremeces. Dime el profundo misterio que nadie confiesa. Di por qué cierras los ojos cuando me besas. Que cierra los ojos cuando me besa.
Molt bé, i continuem aquí amb els nostres convidats d'avui, la Paquita Raurell Pineda i el Josep Rius Pineda, que hem estat parlant...
Jo, Joan Vallcorba i Ferrer.
També és veritat.
Que també està convidat.
Que també està convidat.
No ha vingut pagant.
Efectivament, i hem estat doncs, fins ara parlant de los últimos, els últims de Filipines i del seu avantpassat Josep Pineda i Tura, que, com hem dit, doncs, va estar per aquelles contrades. I ara hem de parlar de les nostres contrades, volem parlar de les nostres, volem parlar de Sant Feliu, volem parlar de, precisament ahir, doncs, teníem la festa de Sant Antoni. Aquí a Sant Feliu, el gremi de Sant Antoni ja fa anys que va decidir que el dia de la festa es havia de fer el dia del sant,
sí,
el dia de la festa. Això és com aquest programa, que nosaltres aquest programa el fem per Sant Feliu, no tant pel poble sinó pel sant. I bé, doncs es va decidir que per Sant Antoni havia de ser el dia de la festa.
El dia ahir del
era,
sant.
El dia del sant, sí, millor dit, sí. El dia del sant. Ahir era dilluns...
Sí.
Poder no hi havia tanta gent.
No, però jo trobo que encara que se celebri amb un dia faner, perquè ahir era un dilluns i era un mal dia, semblava, però tots els actes que es van fer hi va haver molta gent. Sí.
Dilluns fa de mal fer, no? Perquè sí. És dilluns i costa
sí,
de començar.
Sí, bueno, però diguéssim, dintre del que cap jo, hasta inclús amb la cabalgat i tot això, pel poble que és, diguéssim, hi ha molta cosa, perquè només és del poble, pràcticament, perquè vas a molts pobles i, diguéssim, hi ha més cosa de fora que no pas del mateix poble.
Sí, perquè, per cert, tu, Josep, hi has anat per forces pobles amb els matxos, sí, els animals i el carro, que us vestiu de tradicionals, diguem-ne, sí, de
com de típic pagès o carreter.
Típic carreter, sí, català, sí. I has vist, suposo, la festa que fan a Balsareny, els, sí, de Vià, sí, etc. No? I...
Sí, bueno, allà Balsareny representa que allò no és la festa de Sant Antoni, allò és la festa dels traginers.
Què són els traginers?
Els traginers són els que anaven amb animals, diguéssim, d'abast.
Que... Fer transport.
No, de transport, home, també transport, però no transportaven, diguéssim, d'una població a l'altra, de mercancies importants. Era qüestió, abans de traginar, que ja en diuen tragines, de traginar en puestos que gairebé deies no s'hi pot anar ni per mar ni per terra, i ho feien amb animals que anaven a base.
Amb helicòpter o amb animal?
Ara, inclús, ho fan amb helicòpter, perquè antigament totes aquestes... línies d'alta tensió i això que hi havia en aquestes torres de ferro, mm, ho feien tots amb animals d'abast, inclús per portar molt gènere i això ho feien amb burros, perquè els burros se'ls aguantava més bé la càrrega, diguéssim, com que tenen més ossada i això, diguéssim, si portaven tant, si portaven grava com sorra, la càrrega no els lliscava,
que els hi posaven unes sàrries,
com unes sàrries de goma. I en canvi, quan havien d'estendre els fils i això, llavors ho feien amb matxos o mules perquè eren més valents.
I ara els fan servir per fer carreres, oi? Com el diumenge.
Ah, exacte.
Què us va semblar això? Us va
no, bé, una cosa que per mi va quedar força bé.
Sí. Diu la que canalla van disfrutar. Sí.
Hasta l'alcalde, que diu que va pujar, sí, amb un burro. Sí, sí. I no volia baixar.
No vol baixar del burro.
Perquè s'hi trobava bé. Sí.
Bueno, i què em podríeu explicar d'aquests canvis, o sigui, com ho veieu, no? Els canvis aquests que s'han produït en pocs anys, o sigui que avui en dia podem dir que a Sant Feliu quasi bé no queda ningú que faci de pagès.
Ningú.
Quasi bé.
No, perquè el Josep ja no n'és, de pagès, no. Ara... és jardiner.
De jardiner.
Josep.
I Paquita, com es veu això? Com es contempla, diguem-ne?
Això ho ha portat...
Com amb una certa enyorança o com que visca el progrés?
Visca el progrés, esclar, enrere mai, sí, tant. I... No és igual anar amb burro que anar amb cotxe, no és el mateix.
No s'hi cap més bé, això és veritat. Mm. Personatges com el...
Però no s'agafa més estrès, ara?
Això poder també.
Ah. I no hi ha més colesterol,
sí,
que abans? Sí. Bueno, poder és perquè ara es fan les proves.
Sí, abans
no, també. Cuidado.
Abans no s'ho miraven, no.
Abans la gent ni sabien si tenien colesterol, ni sucre, ni això, perquè hi havia persona que es moria que no l'havia
fet. Allà hi havia algun que tenia l'àcid ribonucleico, eh?
Ah, també.
Ah, sí, sí, és veritat.
Personatges com el Sadurní Toni Jaume, són la imatge dels pagesos d'abans? O...
No, sí, és el botiguer de Cunet, el Sadurní.
Bueno, però això és com el diumenge, diguéssim, els dies de cada dia, ja, ja, va al camp.
Ara.
Sí.
Però la gent que passa per allà bé s'ho creu.
Sí, i els fa un drama.
Sí. Aviam si el podem portar de convidat.
Algun dia sí, home.
Jo el tinc a la llista posat.
Sí, sí.
Sí, el Sadurní sap de fer drames, eh?
Com ha canviat la relació de l'home i de l'animal? Com ens mirem ara amb els animals?
Bueno, ara els animals ens els mirem gairebé com una cosa de lujo. I poder s'ha arribat en uns moments que gairebé es té més atenció. Estem més atenció amb els animals.
No li prestis atenció a la vaca. Tu digues, Josep.
No,
digues.
No, que vull dir que gairebé n'hi ha que apreciïn més els animals que les persones.
És el que et volia preguntar. Com pot ser que alguns amos prefereixin el seu gos que no pas el seu cunyat?
Oh, mira, perquè...
O la seva dona.
Sí. O la seva dona.
Sí. No em prenyi. Sí, sí. No, és que s'ha arribat en uns moments que jo sempre ho dic, que altres coses al seu puesto, els animals han de tenir, diguéssim, s'han de cuidar com s'han de cuidar, sí, però tampoc no tantes hòsties, perquè al final s'arriba que dius, ja que bueno, si té més preferència, principalment gats i gossos, que avui dia, abans sorties amb una rata i això, et cridaves... Ja, de seguida tenies tres o quatre gats allà, i ara crides i no en ve cap, perquè ni saben què és una rata.
Van tips, no, perquè van
tips. Que... Va, sí. És veritat. Bueno, doncs, una cosa que m'havia explicat el Pere, m'ho va explicar una vegada. Una vegada parlàvem de la terra, dels abonos que es posen en els productes perquè els productes del camp doncs, vagin més bé, diguem-ne.
Sí, sí.
I em va explicar que abans no s'abonava, òbviament no s'abonava tant, i que hi havia unes cireres que eren allò del cuc. Allò em va fer, a mi encara ho tinc a la memòria.
Què vols dir del cuc, si feien cucs?
Sí, però hi havia un cuc que dava la volta al pinyol. De veritat, vaig quedar astorat amb això.
Bueno, el cuc el començava pel pinyol i quan obries la cirera el pinyol sortia net. Sí.
I llavors aquestes cireres eren molt apreciades
amb
confiteria per posar la guinda aquella, o com se digui, no? La cirereta, dels d'allò, perquè el pinyol dava la volta, no? A tot el pinyol, dic, el cuc
sí.
Donava la volta al pinyol i deixava net.
Sí, el pinyol el deixava net.
I quin tipus de fruita surt aquí a Sant Feliu?
Ara pràcticament poca cosa.
Res.
Ara la gent que no ho coneix no s'ho pot pensar antigament el que arribava.
Moltes cireres es collien.
De cireres es collien molt.
I bastant de raïm.
I de categories, sí. Però llavors antigament també el raïm es collia molt per encaixar, que diguéssim era per menjar. Mm. I ara diguéssim la gent s'han acostumat amb aquests raïms, diguéssim, això el moscatell i aquests que foten aquest gra gros.
Xarel, diet.
Última hora no val res, però té molta presència.
El picapoll, quan te'l menjaves, has de collir el coll de dolç.
De dolç que era?
Sí. No n'he vist mai més, de picapoll.
No se n'ha vist més.
Abans deien el picapoll d'Artés, que feien molt vi, diguéssim, Artés del picapoll.
Sí, ara, ja
hi ha la cooperativa vinícola d'Artés, Artés.
Sí. I a Sant Feliu ens coneixien per alguna fruita o no?
I tant, per les cireres, no?
Sí. Bueno,
hi havia de totes les varietats. Hi havia de Sant Pere, de Cor de Colom, reginals, primerenques, oi?
Començaven per la cua llarga i s'acabava pel Cor de Colom, o Climentes, o això, però moltes classes d'aquestes ara ja s'han perdut, han passat de la història, perquè han sortit classes que tenen més vista i això, i la gent es menja més per la vista que no pas per l'edat.
Que veu menjar tortell de Sant Antoni?
Sí, sí.
I què us va sortir?
A mi em va sortir un conill.
Oita, i la fava?
Però era mort, eh? No, allò que de vegades dius, cony, aquest ha sortit del cau, no hi ha.
Però estava... no vas bé de pagar el casco.
No, perquè el que paga és el que te li surt la fava.
Ara. Ah, la fava. Sí.
Que abans veus també hi posaven una fava normal i ara li posen de plàstic.
Que ja no hi ha faves.
Que abans quan ja no eren normals, si et convenia te la menjaves i no...
Sí, home!
Home, com no el burro, la fava, sí, tant.
Bueno, però ara això de plàstic també fot de mal país, però... Sí.
Abans d'ahir, van fer una carrera de rucs. A Sant Feliu, abans, a cada casa que hi havia, un petit animal, o sigui, un ruc perquè no hi cabia un cavall.
Sí.
Bé, vosaltres precisament teniu cavall.
Hi havia un refrán que deia: de Joseps, Joans i ases n'hi ha per totes les cases. I era veritat, eh?
Uh-huh. Sí, no, bueno, i aquí...
No, però això tenia a Sant Feliu, precisament, el tenir un asa, era condició, o sigui, era forçós tenir un burret,
sí,
per les feixes, no? Pel tipus de terreny.
Amb tipus d'animals grossos aquí tampoc no era pas per treballar. Diguéssim, amb un burret, diguéssim, molts gairebé pràcticament el tenien per portar el fato, i llavors al temps de les cireres s'hi collien 5 o 6 caixes de cireres, llavors per portar les avellanes s'hi collien 40 o 50 quilos d'avellanes o 100, si eren tots o 3 a collir segons.
I abans es menjava la terra.
Ah, sí, t'emportaves el fato per tot el dia.
Això que ho expliqui la Paquita, què menjava un home, els homes, perquè
el pare
bàsicament...
s'anava de bon dematí, l'estiu quan encara no era clar, i tornava al vespre. I s'emportava per fer fideus a la cassola, arròs, ja s'arreglava ja, per ell i el gos.
Com el Ferran Adrià.
Feia una paella, sí.
Déu-n'hi-do. Mm. Es cuidaven.
De fet... Home, esclar, si haguessin hagut de pujar a dinar...
I tornar ja...
Havien passat el dia. Esclar.
De fet, un es va menjar una col i es va menjar el patufet.
Sí, això.
Perquè era de vida.
Perquè era de vida. Que si te li trobes i no tens gaire, ara passa.
Patufet.
Ara es mira més prim amb això del menjar.
Ens queden 5 minuts de programa.
5 minuts que aprofitarem per posar un altre tema del Matxín. Un tema que no, als anys 80 va arribar a versionar la Plateria, l'Orquestra Plateria, de grato recuerdo. Aquest tema és Corazón Loco.
no te puedo comprender. Corazón loco, no te puedo comprender. Y ellas tampoco, yo no me puedo explicar cómo las puedes amar tranquilamente. Yo no puedo comprender cómo se pueden querer dos mujeres a la vez y no estar loco. Merezco una explicación, porque es imposible seguir con las dos. Aquí va mi explicación, pues me llaman sin razón corazón loco. Una es el amor sagrado, compañera de mi vida, esposa y madre a la vez. La otra es el amor prohibido, complemento de mis ansias, y a quien no renunciaré.
Molt bé, doncs ja estem a les acaballes del nostre programa Endívia, el programa que ja ho sabeu, doncs fem tots els dimarts en directe, en rigorós directe, des dels estudis de Ona Codinenca, la Ona de Catalunya,
sense punt dos,
de la teva FM.
I ara noteu-vos les repeticions del programa per aquells que ens escolteu en diferido des de tierras lejanas, els dimecres a les 11 del matí, els dijous a les 4 de la tarda i els dissabtes triplete a les 4 de la tarda. Per tant, dimecres, dijous
i dissabte. Quins dies has dit?
Dimecres, dijous i dissabte. Demà dimecres a les 11 i els altres dies a les 4 de la tarda.
Molt bé, doncs aprofitem també per acomiadar aquí els nostres contertulis d'avui, na Paquita Raurell i Pineda, en Josep Rius i Pineda i en Joan Vallcorba i Ferrer, els que els agraïm que hagin assistit de bon grat, com és obvi, en el nostre programa. Esperem que us ho hagueu passat bé.
Si voleu saludar a casa.
I gràcies de convidar-nos. Sí.
Sí. No, ha sigut un rato que semblava que havia de ser molt llarg i no ens anem.
Però ha passat volant. Ha passat com veu anar amb avió cap a les Filipines, que veu arribar volant.
Sí, sí,
us esperàveu més estona.
Sí, molt bé. Se't fotrà llarg això, el viatge aquest, i no ens en vàrem adonar que també ja hi van.
Doncs això és gràcies, a pesar de que sabem que tenim detractors, David, sí, que ho sàpigues, tractors. Que tenim detractors, no tractors, tenim detractores i de bastiar, no, tenim detractors del programa que diuen que això del machín i no sé què, i anar intercalant coses, i aquests ninots que fan soroll, doncs tot això el que fa és que passa aquesta hora ràpidament, que ni te n'enteres, com un àtimo.
I aquells que ens heu trucat que voleu posar publicitat, adreceu-vos directament a l'Ajuntament, perquè nosaltres no podem fer-hi res. Heu de contractar-ho allà i llavors ja posarem els anuncis.
Molt bé, gràcies, amics oients, per la vostra atenció, per la vostra assistència, i acomiadarem el programa amb un altre tema a Tolebre al Badrio d'Antonio Machín.
Jo volia també aprofitar per dir que avui ens ha acompanyat el tècnic que ens acompanyarà cada dimarts.
Certo.
Certo, non certo. È vero, sino è vero, ben trovato.
Certo, certo.
Gioacchino, Gioacchino Giovanni, Joachim Jou.
Joachim Jou, el nostre tècnic, que ho ha fet estupendament bé, fent entrar les músiques al moment en què eren requerides. Gràcies.
Ara l'ha cagat.
No me vayas a engañar, di la verdad y lo justo. A lo mejor yo te gusto y quizás sea bien para los dos. No me vayas.
vas a decir que no te has dado ni cuenta. No digas lo que no sientas por mí.